temporada anterior. Uh-huh. En la temporada anterior fueron 29.136 los abonados que se cerraron a día de hoy, y en la temporada de hoy, o sea, es decir, a día de hoy, sí, 26.879, es decir, una baja significativa que Rafa Entrena achacaba sobre todo a que es un momento de crisis. Uh-huh. Ha habido 1.500 altas nuevas, ha habido 2.500 bajas confirmadas y quedan 1.000 que aún no han confirmado nada, pero bueno, el club da por hecho o cuenta con que de momento estos obviamente no están no han renovado su abono. Sí. Constante, Rafa ha asegurado que quiere seguir trabajando durante la temporada para que a final de temporada este número haya aumentado. Pero bueno, de alguna manera se excusa con que son tiempos de crisis y que el fútbol, digamos que no es imprescindible para la vida de las personas.
Sí, no, al final, Ignacio, el que li aniria bé a l'Espanyol és que aquests 26.800, gairebé 27.000 socis que té, que anessin cada cap de setmana a l'estadi. Si això passés, seria fantàstic, perquè ara estem tenint una entrada de 16-17, només que anessin aquests 27.000, l'estadi de l'Espanyol presentaria una gran entrada, i això és el que es necessita. Vessant esportiva, parlem del que ha passat a l'entrenament, anem ja arribant a les últimes sessions abans de rebre dilluns, a l'Atlètic Club, a partir de les 10 a l'estadi de Cornellà. Alguna cosa destacada aquest entrenament d'avui?
Sí, no, el entrenamiento de hoy ha sido puerta cerrada a 10:30 sin ninguna novedad. Uh-huh. Eso sí, en la parte deportiva ha hablado Kiko Casilla, ¿sí?, que ha hablado, pues bueno, como bien decías, del próximo partido que jugamos el lunes, ha hablado de su entrenador, de las nuevas incorporaciones, de él mismo. Bueno, vamos a escucharle sobre todo esto, ¿no? Hablando del rival, que es lo más importante, y de la semana que se nos viene encima, que son 3 partidos seguidos, que para ellos saben que es muy importante.
Está claro que... Com no, ara tenim un rival a casa que també ha començat molt bé la Lliga, que té, bueno, entrenador nou, que li han agafat la idea molt bé i bueno, ja està fent un bon començament de Lliga. Sabem que serà un partit intens i que hem d'estar, pues, bueno, molt bé per treure els punts. I bueno, sobre la setmana que ve, jo crec que com hem dit aquesta última setmana, si serà bo si ho fem bé, el de la setmana que ve. Perquè, bueno, portem 8 punts, estem bé, però això no significa que hem fet res, no? Sinó que, bueno, aquesta setmana serà crucial i bueno, sobretot treure els màxims punts possibles, que sabem que no serà fàcil, però bueno, hem d'estar convençuts de que podem fer, que els podem treure.
Doncs setmana llarga que li espera a l'Espanyol, 3 partits en menys de 7 dies. Déu-n'hi-do, Miguel, eh?
Sí, no, ya semana complicada, pero bueno, lo importante es ver a los jugadores, han empezado bien y ellos se creen en sí mismos, claro, de que pueden continuar haciéndolo bien. No ya los 9 puntos, que es algo muy complicado, pero bueno, yo creo que al menos puntuar en cada partido y alguno llevarse la victoria sería bastante importante.
Doncs esperem que així sigui, que l'Espanyol segueixi en ratxa, començant dilluns que ve guanyant a l'Atlètic Club, que a més és el rival que precedeix els blanquiblaus. Si guanya l'Espanyol també passaria a l'Atlètic Club, per tant estaríem allà, a la cinquena plaça, eh?
Sí, no, es un partido importante, sobre todo en este sentido, porque vienen muy parejos y es un rival directo hoy por hoy, que bueno, llevamos solo 4 partidos, que tampoco hay que hablar de buena racha, que todavía queda mucho.
I tant que sí. Gràcies, Ignacio Miguelez, que vagi bé.
Adéu. Un abrazo, que vaya bien.
I us recordem que LB Apuestas està sortejant 4 entrades dobles a la seva llotja VIP Corporate per aquest partit davant de l'Atlètic Club de Bilbao. Només has d'entrar a LB, registrar-te, fer una aposta de 10 euros i enviar-nos el teu correu electrònic a l'adreça dels companys de Pericos Online, pericosonline@gmail.com. Una promoció que és vàlida només per a nous jugadors.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Dani Balaguer. La tertúlia.
Dues i 34 minuts, és moment de tertúlia, moment d'opinió aquí al Zona Mixta. Ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Estel El company Oriol Rossell, de, també de Pericos Online. Què tal? Com estem?
Hola, bona tarda, com estem?
Contents, no? Això rutlla.
Sí, sí, això rutlla. De moment el joc no és molt vistós, però escolta'm, contents amb els resultats, que al final és el que interessa, no?
I gran notícia amb això de la ciutat esportiva.
Doncs sí, tocava, ve una mica tard, però com deies abans, més val tard que mai, tu.
I tant que sí. També saludem, el tenim a l'altra banda del fil telefònic, el company de la Sexta, que segueix fil parlant de l'actualitat del Barça cada dia. Josep Soldado, què tal, com estem?
Hola, què tal? Bon dia, Dani, què tal?
També ha començat el Barça, per molt que alguns són molt crítics, endolladíssim. Jo no sé si l'has vist tu perdre, potser en alguna sessió d'entrenament o algun partit de pretemporada, però en partit oficial jo no he vist perdre el Barça.
L'exigència és màxima. Els últims anys la gent està molt acostumada ja no només a veure guanyar el Barça, sinó a veure'l guanyar i jugar bé. L'altre dia, fins i tot el Tata Martino a la roda de premsa, no dic que es posava les mans al cap, però donava la sensació d'aquell dia el Bobby Robson, si te'n recordes, que el Barça li va endossar un 9-0 a l'Sporting de Gijón i bueno, se sorprenia que la gent havia xiulat al Camp Nou el joc de l'equip. Doncs a tota Martina l'altre se sorprenia que el 80% de les preguntes dels periodistes eren, no diré crítiques, però sí que anaven en direcció una mica a l'estil de joc i a la manera com havia guanyat el Barça a l'Ajax, 4-0. Sí. Però clar, aquí és un altre món. Has de guanyar, però a sobre ho has de fer bé.
Sí, però potser entre tots, no sé, també Oriol, estem perdent una mica al nord de vista, no? És a dir, estem també al mes de setembre, ha arribat un nou entrenador, nous jugadors, està no sé, acoblant aquest equip. Vull dir, calma, no, Oriol? Els pericurs deuen al·lucinar, no? Veient com a Can Barça no han perdut i sembla que sí, que hagin perdut més d'un partit.
Jo el Barça, que me'l miro sempre des de fora i amb uns ulls potser una mica més objectius en quant a que no és el teu equip, jo el que veig és que els resultats estan acompanyant, que el joc sí que és veritat que potser no és tan vistós com altres anys, però com deies tu ara, estem al setembre, queda moltíssim per davant. L'altre dia sí que es va veure algun detall, com per exemple aquelles pilotes llargues amb diagonal que deixaven anar Piqué, que potser des de l'època de Márquez amb el Barça no es veien, però bueno, jo crec que se li han de donar a aquest equip doncs, uns quants partits com per veure si realment està canviant l'estil de joc, està millor o pitjor que l'any passat. Jo crec que és massa d'hora per avaluar-ho encara.
Sí, tu tens la sensació, Josep, que s'estan provant coses noves, potser també per aquells partits que puguin els equips rivals estar més tancats, no sé, dona aquesta sensació que el Tata també s'està trobant a si mateix una mica, no? I provant diferents sistemes, provant variants, no?
Els jugadors són més o menys els mateixos dels últims anys, el que passa que evidentment cada entrenador té una mica el seu estil particular. Guardiola no és Vilanova i Vilanova no és Tata Martino, això és evident. I també estem parlant que és un equip on, bé, per exemple, la integració de Neymar també condiciona una mica el joc del Barça. Jo, la conclusió positiva d'aquests primers partits és que el Barça guanya, a més ja té un títol, el que va sumar amb l'Atlètic de Madrid, la Supercopa d'Espanya,
sí, sí.
Però li continuo veient doncs, aquesta, no diré més independència, perquè si no entraríem en aquest debat de que segurament és més propici pel final de la temporada, però és un equip en el que Messi és un motor important. És a dir, la setmana passada ja ho vam veure en el partit de Lliga. Ell acaba donant la victòria al Barça contra el Sevilla i dimecres fa un hat-trick. Veig un equip que encara continua depenent molt de Messi i jo crec que aquesta variant que tant necessita el Barça per trencar una mica les defenses i ser menys previsibles, doncs l'ha d'acabar marcant Neymar. Quan rulli una mica més, s'adapti una mica més, jo crec que serà aquesta la clau que potser farà que el Barça a final de temporada tingui més o menys garanties de sumar títols.
Neymar és una percepció meva o li està costant més del compte entrar? És que, clar, la figura del Leo, hem vist amb d'altres jugadors molt importants que han vingut al Barça, sembla que de bones a primeres talli una mica, no?, aquest jugador que arriba de nou.
Jo el que veig és que potser ha sigut casualitat, però aquests primers partits, quan he vist jugar al Barça, quan he vist millor a Neymar, és potser quan pitjor l'equip ha jugat, i al contrari, no? L'altre dia, quan el Barça va jugar millor, ell estava apagat, en canvi el dia del Sevilla ell va fer un gran partit, precisament quan el Barça doncs, va estar a punt de deixar escapar dos punts a casa, no? No ho sé.
Però el decisiu va ser Messi. El problema és aquest, que va fer un gran partit Neymar, però el que va acabar sent decisiu va ser Messi, que potser va estar de 70 minuts desconnectat. És potser aquesta la diferència, no? Que a Can Barça moment no hem vist aquest Messi decisiu, aquest Neymar decisiu, que sí, en canvi, ho va ser amb aquell gol al Calderón. Potser és la diferència, jo crec que encara abismal entre Messi i Neymar, eh?
Sí, sí.
I del Madrid, que heu vist, alguna cosa a destacar? Encara està en construcció, continua tenint la mateixa pegada que tenia una mica amb Mourinho.
L'altre dia sorprèn això, sorprèn que al principi va poder tenir problemes a la primera part, però a la segona part va ser un vent de val, no? En Madrid, com pues, semblant al que veiem amb Mourinho, que a la que s'acosta a l'àrea té un perill brutal. Serà capaç de millorar el seu joc en el sentit de realment tenir més possessió i atacar millor? Ja ho veurem, però amb jugadors com Bale i Cristiano, jo crec que l'arma més potent del Madrid és jugar amb espais.
Sí, no? Però ja ha perdut 2 punts, no, Josep, a la Lliga. Això també és una rèmora important de cara al que resta de campionat.
Em va sorprendre, la veritat, que és els punts del Madrigal, independentment que el Villarreal hagi començat molt bé, no? És un equip recent ascendit.
Sí, sí.
Jo, mira, si al juny hagués marxat de vacances a l'altra punta del món i aterrisso avui, sí, i veig un partit del Madrid, la veritat no sabria si l'entrenador continua sent o no Mourinho. O sigui, em sembla calpat. Uh-huh. És el mateix equip, deixant-se ja a les primeres a canvi punts. És veritat que a Turquia van golejar, no se li ha de restar mèrit, el que passa que també s'ha de veure com van jugar també els turcs, i és una incògnita. El Real Madrid, les últimes temporades, sobretot l'última, va començar fatal, va perdre la Lliga la primera volta, perquè el Barça va arrasar, però entre altres coses, a aquestes alçades de temporada, em sembla que ja, quan portaven un mes i mig de competició, ja li traia 8 punts al Barça. No, li costa engegar, i després sí que té un gran final de temporada. Quan dic gran final de temporada, vull dir que arriben més garanties, després li passen coses i es queda a les portes de grans títols. Però jo crec que tant Barça com Madrid, al final, fins passades les eliminatòries inicials aquestes de Champions, de fases de grup, no veurem el real potencial de Barça i Madrid, perquè el duel serà entre ells dos, tot i que l'Atlètic de Madrid està per allà, però jo crec que...
Aquí volia apretar-te una mica. Jo sé que l'Atlètic de Madrid, aquests colors i tal, a tu t'agraden una mica. Creus que Simeone i els seus poden aguantar el ritme? No sé, jo ara mateix començo a qüestionar-m'ho, o potser Europa també farà que es puguin distreure una mica, Josep.
Europa és més exigent. Ah. Europa és més exigent quan la barreja ja amb la Lliga. La temporada passada ja va passar-li a l'Atlètic de Madrid, va començar més o menys igual, i la temporada passada jugava a l'Europa League, ara té la Champions,
sí,
que sens dubte és un repte diferent, i segurament les matalassies volen arribar lluny, com a mínim, no sé, a les fases eliminatòries, als quarts, qui sap si a semifinals. Home, tot i que jo veig que els favorits són més aviat Borussia, Bayern de Múnich, Madrid, Barça, potser el PSG si fa la sorpresa,
uh-huh,
però jo crec que la Lliga és Barça i Madrid, és una carrera de fons, i potser sí, la Lliga de Madrid aguanta una mica aquest pols Barça-Madrid fins al gener, posa-hi per cas, però clar, el potencial de Barça i Madrid és només de venir als pressupostos, i
sí,
ho acabarà pagant la Lliga de Madrid segurament d'alguna manera o altra.
L'Atlètic de Madrid és un equip, una mica estic d'acord amb el que deia el Josep, que la Lliga se li farà llarga en aquest sentit, pot aguantar uns quants mesos, tot i que jo crec que la tercera plaça, si no fa res estrany, se l'endurà de carrer, no crec que pugui compartir amb Barça i Madrid. En canvi, a la Champions, especialment després, quan aconsegueixin passar, si aconsegueixen, a la fase d'eliminatòries, és un equip que a doble partit sap gestionar molt bé uns 180 minuts. Jo crec que poden donar la campanada a la Champions, òbviament no guanyant-la, però potser sí que arribant molt amunt.
I l'Espanyol, companys, dediquem-li uns minutets, no?, als blanquiblaus. Molt bé, no? Molt bon inici de temporada, 8 de 12, un equip
home,
molt...
Sobretot si ho compares amb l'any passat, no?
Guerrillero.
Aquestes alçades l'any passat teníem un punt i estàvem a sota de tot de la classificació. Ara els resultats són bons, el joc no és especialment vistós, tot i que jo crec que la gent s'identifica amb aquest joc de lluita que estem fent amb Aguirre, i ara ve una setmana molt complicada, amb 3 partits en 8 dies o en 7 dies, que serà una mica un examen, perquè fins ara els rivals tampoc han sigut, excepte el València, que també està en hores baixes, no han sigut res de l'altre món. Ara venen 3 rivals, especialment el Villarreal, molt complicat allà al Madrigal, i és un examen a veure com respon l'equip en aquests 3 partits.
Què tal has vist els periquitos, Josep? T'agrada amb aquesta aposta de Javier Aguirre?
Les sensacions són boníssimes, perquè la temporada va acabar una situació una mica estranya, l'equip s'havia salvat de carrer, que al desembre gairebé semblava un miracle, no es va acabar d'assegurir això, després de recometes el fracàs d'intentar anar a Europa, després parlava que no hi havia un duro per fitxar, s'ha sabut realment, de moment, amortitzar el que s'ha fitxat, i la sensació, la veritat, tenir en compte tot aquest paradigma que envoltava l'Espanyol és molt bona, és optimista. Té aquí el poble una mica de l'Espanyol que em diu és que mira, estic supercontent perquè guanyem i a sobre els àrbitres ens ajuden.
Això sí que és estrany,
és inèdit. I dic, disfrutem-ho, home. Tant de bo. És que l'objectiu de l'Espanyol ha de ser això, aconseguir sumar molts punts, no patir, acabar a mitja posició de la classificació, sí, i fer la guita a Barça i Madrid.
Sí, al final, quan aconsegueixis els punts de més ràpid, tindràs més temps per disfrutar i per pensar en altres objectius. I hi ha temps, i el més important és que ja en tens 8 al sac.
I evitar moments de baixada, perquè al final sempre un equip com l'Espanyol acaba perdent 3-4 partits, home, no diré seguits, però 2-3 partits seguits sí que els perd cada any, no? Més val que quan t'agafi aquesta mala ratxa doncs ja tinguis una bona bossa de punts.
No, té bona pinta, que continuï tot igual pel que fa als equips catalans. Creuem els dits.
Més per un que pels altres.
Els de segona també han començat bé, per tant que de moment segueixi la festa. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Josep Soldado, company de la Sexta, gràcies.
Gràcies, Dani, sobre el programa aquesta temporada.
Gràcies, bonic. Anem xerrant. Fins ara. I també moltes gràcies a l'Oriol que ens ha acompanyat aquí a l'estudi. Acabem per tancar... Gràcies.
A vosaltres, bona tarda.
Acabem de tancar el futbol ràpidament. Demà el Barça a les 8 visita Vallecas, Rayo Barça, diumenge Real Madrid-Getafe i dilluns, aquí en parlarem, el Zona Mixta aquest Espanyol Atlètic Club a la segona divisió, molt ràpidament. Avui Recre Barça a les 9, a les 6 Numancia-Sabadell i diumenge a les 5 Girona-Las Palmas.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas, diversión en juego.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Bàsquet al dia.
Listen to the good vibrations. Do you hear the crazy game? Do you smell the scent of glory? Do you feel the hug of fame?
Dues i 47 minuts, enfilem la recta final. Avui hem estat molt dolents amb l'Òscar Merino, l'hem deixat cap al final, tot el dia porta dient que no m'agrada el bàsquet, que no crec en aquest esport, i ell no sap que jo vaig començar a jugar a bàsquet, que va ser el primer esport al que jo em vaig dedicar.
Hola,
per
Dani,
dir alguna cosa. Què passa?
No ho hagués dit mai. M'has deixat glaçat ara mateix.
Doncs sí. I estic molt interessat en aquest europeu i m'ho estic passant molt bé. I arribem ja a l'hora de la veritat, semifinals. Espanya-França a les 9 i abans a 6:15, Lituània.
Croàcia.
Jo pensava que passava a Ucraïna,
Home, ara, Croàcia era favorita, però jo sí que, i ahir ho vaig dir, compte que no salti la sorpresa en aquest partit de quarts, no va ser el cas, va guanyar el favorit, va guanyar Croàcia a Ucraïna, i se les veurà amb Lituània. Jo crec que Itàlia va arribar prou fosa, als quarts, ja no tenia pràcticament benzina al cos, els jugadors italians, i ho van pagar en aquest duel de quarts contra Lituània.
Avui quina Espanya veurem? La de les grans ocasions, no?
Sens dubte, ho esperem molts, no? Veure el bon joc de la selecció espanyola del darrer partit contra Sèrbia, però ahir t'ho deia, no serà Sèrbia ni molt menys el que avui tindrà al davant els homes d'Orenga. Serà una França, doncs, que va tenir, per mi, va tenir més mèrit la seva victòria per 10 punts de diferència contra Eslovènia, sí, als quarts de final, que no els 30 d'Espanya contra Sèrbia, perquè els eslovens per exemple, ja van derrotar Espanya al llarg de la primera fase, crec recordar que va ser, uh-huh. i no era un rival fàcil. No. Anfitrió, l'ambient, etc etc. I es van...
I pot tenir bastants paral·lelismes, aquella Eslovènia amb aquesta França, en quant que França farà una mica com la selecció de Boza Malkovic, que pagarà una mica, repartirà estopa.
Home, almenys saben què han de fer per aturar un dels homes forts, importants, pilar d'aquesta selecció com és Marc Gasol. Si et sembla, podem escoltar. El Som-hi. Propi Marc Gasol, sens dubte l'home d'aquesta selecció, creu que el partit d'avui serà molt complicat donada l'entitat del rival.
És complicat, és una semifinal d'un europeo contra un equipo que viene a ganar l'anfitrión, que juega bien, que tiene mucha experiencia, con muchas... maneras diferentes de jugar, pero que conocemos bien y a ver quién se lleva el gato al agua. Pues todos, aquí no hay un juego que sea la clave en nada, la clave en, sobre todo en defensa. Si los cinco no están en el papel, si uno falla, la defensa hace aguas. Entonces la clave no es un jugador, son todos y lo sabemos. Aparte, ayer estuvimos todos muy metidos, no solo los cinco del principio, sino los cinco que entraron después también estaban muy metidos en partido y todo el mundo jugó bien y todo el mundo jugó con confianza y dejamos que la defensa un poco pues dictaminara el ataque, no al revés, ¿no? A veces cuando dejas que el ataque marque el nivel de esfuerzo y el nivel de sacrificio que hayas atrás, pues dependes un poco de eso y no siempre va tan bien.
Marc Gasol, que en un minutet ha resumit doncs, perfectament el que han de fer per superar a França, i si hi ha un jugador que a mi m'està encantant en aquest Eurobàsquet i segurament està jugant a banda del Mundial que va guanyar la selecció espanyola, on va estar molt important en molts partits, s'està tornant a erigir amb un jugador molt important per la selecció, el Chacho Rodríguez. Està fent un torneig extraordinari.
Sens dubte, va ser ja important pel Madrid al llarg de la temporada passada de la Lliga regular i segueix mantenint el seu estat de forma platònic. No sé si és aquesta barba contundent que porta, jo me l'estic deixant veure si se m'enganxa alguna cosa d'aquesta forma de fer tan espectacular de Sergio Rodríguez, però vaja, en tot cas, sens dubte és un altre dels homes forts d'aquesta selecció de Juan Antonio Orenga, i assegura, ara l'escoltem, diu que el més important de tot és que la selecció espanyola sigui sent ella mateixa.
Está claro que a nosotros lo que realmente nos preocupa es cómo estemos nosotros. Tenemos que estar bien, tenemos que estar muy concentrados desde el principio, como estuvimos ayer, y si estamos así, pues las cosas saldrán bien. Después está claro que hay que pensar en ellos, en saber las cosas que hacen y cómo lo han hecho durante el campeonato, para estar lo mejor preparado posible.
Doncs això de deixar-se barba potser que sí que li prova al Chacho, a l'Òscar Merino.
Prova-ho tu, a veure si també et prova.
No puc perquè no em surten quatre pèls, per tant ho tinc complicat. Òscar, no tinc temps per res més, ens està esperant al Cisco Bages amb Zona Solidària.
Doncs res, el partit avui a les 9 del vespre coincidirà, òbviament, en directe a Bàsquet al Dia de 8:45 a 9:45.
Així, tirant publi. Vinga, som-hi.
Zona Solidària, amb Cisco Bages.
Dues i 53 minuts, ens toca parlar de solidaritat en aquesta secció que cada divendres dedicarem aquí a Zona Mixta amb el company Cisco Bages. Cisco, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Em sembla que no cal presentar gaire o el significat de què vol dir aquesta secció. Intentarem doncs, parlar de la vessant més solidària del món de l'esport pel que fa a totes les seves possibilitats que abarca...
Pensava que anaves a dir allò tan habitual de dir que no cal que presentem aquesta persona perquè és molt important, el coneix tothom, no? Per això reia, no. M'encanta que em convideu, com veu trucar a tu i al Roger per fer una secció de solidaritat al món de l'esport, perquè a mi l'esport m'agrada molt, ja saps que m'agrada molt jugar a futbol i tal, i per tant vaig dir endavant que encantat de la vida i m'hi vaig apuntar ràpidament. Hi ha moltes coses en el camp de l'esport. Jo vaig pensar, quan m'ho veu dir, vaig anar a mirar temes de solidaritat i esport i vaig pensar, ui, això igual em costarà omplir la secció, vull dir, igual hi ha poca cosa, no? I no, la veritat és que ha sigut un problema triar el primer tema per obrir...
I a més et deixo sense temps, per tant, ja anem malament. Avui volem parlar de... esport contra el feixisme i el racisme, no? Perquè recentment hi ha hagut unes...
Sí, va venir aquí, perquè jo el primer, no? Quan m'heu dit de fer alguna cosa, vaig pensar, doncs, podríem parlar dels Jocs Paralímpics, tenint en compte que s'acabava de donar els Jocs Olímpics de l'any 2020 a Tòquio, no? Sí. I se n'havia parlat molt, ja podíem parlar dels Paralímpics, però després vaig pensar, bueno, podem parlar dels Special Olympics també i tal, no? I al final, com que va passar l'11 de setembre aquesta acció violenta dels feixistes a Madrid, a l'Escola Blanquerna, sí. Doncs vaig pensar, bueno, doncs potser seria un moment de, també de donar un toc d'atenció al tema del feixisme, i vaig contactar amb en Rubén Costa, que és un periodista que treballa per, o que treballa, que és membre de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, per demanar-li, doncs, parlar una miqueta d'esport i feixisme. Doncs... d'entrada, l'he convidat a posar el telèfon.
Sí, em sembla que ja ens escolta. Rubén Costa, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tothom.
Bona
què
tarda.
Tal, Cisco? Què tal, Roger?
Hola, què tal?
Molt bé, benvingut al Zona Mixta. El Roger també et saluda des de fora de la peixera, que està amb el nostre...
Sí, des de l'altre costat de la línia de caos.
Exacte, exacte.
Molt bé.
Exacte. Com van anar aquestes jornades? Vam aconseguir unió per seguir lluitant contra aquesta xacra de la societat?
Va anar força bé, perquè en realitat Unitat contra el Feixisme, que és un espai unitari, i ara estava escoltant que parlaven de solidaritat, l'esport és un espai molt ampli també per treballar-ho en aquesta línia, i Unitat se va plantejar fa molt de temps començar a explorar altres llocs, com la música en el seu cas, l'esport també, de què està passant en el feixisme i el racisme en aquest espai. I les jornades van tenir aquest context, no?, de començar a parlar sobre futbol i antifeixisme, i també, per què no, del racisme que a vegades és més visible encara en els estadis de futbol d'Europa i a tot arreu.
Jo estic més acostumat a veure accions racistes que feixistes. El que passa que no sé a vegades si hi ha massa diferència entre una cosa i l'altra, si es barregen, no? Però hem vist moltes vegades general, accions que xiulen els futbolistes negres o coses d'aquestes, no? En canvi, actes feixistes no estem tan acostumats, no?
No, passa que també aquí és més visible el racisme, sobretot per la que estava dient tu, però que el feixisme també està arrelat perquè hi ha grups, sobretot, bueno, va ser un tema d'anàlisi en les jornades, que hi ha grups que venen de molt lluny, que en el seu moment en alguns equips van arrelar, i la discussió està si estan formats políticament o tan sols fan un ús de determinats símbols, però clar, estan fent molt evident la presència de figures com la Lazio en el seu moment de prendre com a símbols el fascisme, o també en determinades grades la visualització de banderes. I aquest tema també és molt preocupant, perquè a vegades en la situació que estem vivint, lamentablement hi ha, sobretot a nivell de determinades capes socials, agafen aquests símbols com un espai comú d'identificació, i que a vegades pot ser que no tinguin tan clar què vol dir fer un plantejament o agafar un símbol feixista, nazi, però també la idea és aquesta, no? Començar a treballar en la línia que estan fent en altres llocs d'Europa, de fer xarxa contra el feixisme, que és la primera, que és una qüestió que també trobem molt perillosa a nivell europeu, i el racisme. O sigui, les dues coses, lamentablement, en algun lloc estan molt vinculats.
Per sort, aquí al nostre futbol fa temps que no veiem molts actes com aquests, però recentment sí que va haver un jugador, per exemple, de l'ECA d'Atenes, Georgios Katidis, que va ser expulsat de la selecció grega per celebrar un gol fent el símbol.
I des del punt de vista esportiu és una llàstima, un xaval de 20 anys, no? Un xaval que prometia molt, i a Grècia van ser molt contundents, van dir fora, no jugaràs mai més aquí ni amb la selecció i tal, no? I en canvi a Grècia hi ha un creixement important del feixisme, no? Fa dos dies assassinaven un activista d'esquerres, l'assassinava un home d'un partit que té representació parlamentària, que és Alba Daurada, i que són feixistes.
Sí, sí, exactament. Lamentablement, Grècia, per diferents raons, està vivint, lamentablement, com un laboratori per les coses més dolentes. I sobretot perquè Alba Daurada, ara avui, és la tercera força a nivell parlamentari, i per això nosaltres, amb molta solidaritat a Grècia, però també que això no és un espai que està contingut solament a Grècia, que també és un tema que hem de lluitar aquí a nivell tant de l'estat espanyol com a Catalunya, hem de començar a marcar la existència de partits que tenen aquest caire, com Plataforma Catalunya, grups que estan vinculats en determinats llocs, com el cas de l'altre dia a nivell de Madrid, de l'agressió que va patir la Casa de la Generalitat a Madrid. El 12 d'octubre, que lo tenim molt a prop, que és, en principi a nivell de xarxa social tenim com possible lloc d'una altra vegada l'enalteciment, no de l'espanyolitat, no, aquí nosaltres comunitat no
sí,
entrem,
sí. Rubén,
però
Rubén,
si no, s'aprofita no, l'espai per aquestes qüestions. No?
Sí, no et vull tallar, Rubén, tenim 30 no. segons. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Seguirem parlant d'esport i solidaritat i a trencar amb aquesta xacra del feixisme i del racisme. Aquí
exacte.
Lluitarem per això.
I amb l'esport... La web d'Unitat és unitatcontraelfeixisme.org i per les persones que vulguin sumar-se, aquest és la web d'Unitat.
Gràcies, Rubén. Cisco, gràcies. Divendres que ve més esport i solidaritat. Nosaltres aquí estarem, dilluns de 2 a 3, zona mixta. Adeu.
Són